és quan s'acaba convertint en una norma, per entendre'ns.
Exactament, no? Que per algun moment, algun, durant unes setmanes, facin falta, això tampoc ho nego, no? Uh-huh. Al final són medicaments que ens ajuden en moments puntuals. El que passa que jo crec que l'error està en no entendre-ho com un tractament puntual, sinó en veure-ho com un tractament crònic. Ah.
Que al final entenc que, doctora, el que esteu plantejant a partir del resultat d'un estudi com aquest és fer un canvi cultural a tota escala, no? Des del punt de vista professional dels metges a l'hora de respectar, però també del pacient, de començar a entendre exactament què és el que està aprenent i ser receptiu a trobar-hi alternatives.
Clar, aquí, o sigui, per part nostra sí que és veritat que l'alarma ja fa un temps que està encesa, no? Que l'estudi aquest el que evidencia és que la gent està disposada també al canvi, però sí que la salut s'ha d'entendre com una corresponsabilitat i principalment responsabilitat de la persona que ens consulta. Mm. Llavors, sí que nosaltres a petita escala, a la consulta, podem fer la nostra petita intervenció, però sí que és veritat que calen canvis a nivell una miqueta més estructural. Doncs hi ha centres de salut, per exemple, que el que estan fent és enviar una carta on s'expliquen els efectes secundaris d'aquest tipus de medicació i es dona una pauta per si la persona vol anar disminuint a poc a poc la dosi.
Quins són aquests efectes secundaris? Abans, per exemple, no, m'ha dit, amb gent gran, doncs s'incrementa el risc de caiguda, no? Per exemple, crec que m'ha comentat, però en general, quins són els riscos més comuns associats a prendre prolongadament en el temps benzodiazepines?
Doncs, sobretot, és el tema de que a poc hi ha una disminució de l'agudesa mental i a vegades d'habilitats motores, no? El fet que ens porta a més caigudes, que és el que ens preocupa especialment sí. En gent gran, i després també un tema més d'addicció, no? Del fet de necessitar aquest tractament, doncs això, per poder funcionar en el dia a dia, i també s'ha associat en una pèrdua progressiva de memòria.
Mm. Ho dic perquè a partir d'aquesta conversa, clar, també pot passar que algun dels oients digui, escolta'm, jo fa un temps que estic prenent aquest medicament, val, vinga, em faig cas, m'ho deixo de prendre. Clar, això no és un procés que tampoc pot fer, entenc, el pacient sense acompanyament i de manera autònoma, no? És a dir, això és un procés que s'ha de fer amb seguiment mèdic a poc, no? Pel que m'estava explicant.
Exacte. El problema amb aquests medicaments és que la seva retirada ha de ser progressiva, que no pot ser d'un dia per un altre. Clar. Llavors, sí que jo el que recomano des d'aquí és qualsevol persona que s'ho estigui plantejant arrel d'aquesta entrevista o del llegir algun altre article, és que consulti amb la seva metgessa de capçalera i pactin una retirada progressiva i un seguiment, perquè sí que és veritat que és necessari, no?, d'aquest seguiment i d'aquest pacte.
Al marge d'aquesta via, quan pensem només en la farmàcia i en aquesta certa tendència que tenim en aquest país de tenir farmacioles a casa per autoadministrar-nos i recomanar-nos entre nosaltres fins i tot medicaments, no? Que a vegades hi ha algunes converses que semblem metges tot plegats. Les benzodiazepines són fàcils o massa fàcils d'aconseguir a la farmàcia?
En principi no, en principi han d'anar sempre amb recepta mèdica. Sí, llavors, en principi no hauria de ser fàcil, el que passa que ens trobem és de la veïna m'ha deixat que tenia, etc., m'ha funcionat, m'agradaria provar-ho, etc., no? Una mica el que dius tu, però no hauria de ser fàcil perquè sí que necessiten de recepta.
Mm-hmm. Doncs aquí queda explicat, jo crec que d'una manera molt i molt clara. La Júlia Casas és metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, és una de les autores d'aquest estudi. Jo crec que la conversa ha sigut molt interessant i molt reveladora del que són aquests medicaments, de l'ús que en fem i, el més important, del que en realitat n'hauríem de fer. Passa que em quedo, doctora, amb la part a vegades de quina és l'alternativa, no? I segurament la llàstima és que no hem sigut capaços de vestir ni una societat ni un sistema, no? que ens doni una alternativa fàcil a això, no? Perquè vostè em deia, doncs, segurament tota la part de l'ajuda i l'atenció o l'acompanyament en la salut mental no la tenim prou desenvolupada, o els metges de família no tenim ni tan sols a vegades prou temps a la consulta. com per no arribar, escolti'm, prenguis aquesta pastilleta i així pot passar el següent pacient, no?
Totalment, totalment d'acord.
Doctora, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt, molt bé. Passen una mica més de 5 minuts al punt de les 9 del matí. Mira, fem una pausa molt breu i així podem obrir el temps de tertúlia. Sumar la conversa la Sílvia Angulo, el Xavi Barrena i el Roger Vida Cabanyes i en seguirem parlant una mica més.
Ràdio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
I el matí és també temps de tertúlia. Aquest matí amb el periodista i delegat de l'ACN a Madrid, el Roger Pidacabanya. Roger, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Un cap de setmana profitós.
Sí. Ah, sí? Ah, molt bé, mira, sí, ho celebro. Sí.
Bueno, de fet, he anat als toros, que és una cosa que havia fet només una vegada a la meva vida.
Amb el bo cultural jove, o no? Tu no tenies descompte, no?
Sense. Però només entrar... És que jo soc, a veure, ho dic ja a prèvia, eh? Jo soc purament antitaurí. I, de fet, tota la gent que anàvem eren tots antitaurins.
I aleshores?
Per veure aquest món. I només entrar a les ventes, és que ja és com si retrocedissis 100 anys en el temps. És com una cosa, ja arribar al passat i després la plaça estava un 20% de la capacitat de públic, o sigui, molt buit. És un món, realment, que s'acaba amb un espectacle molt lamentable, eh? Una cosa d'un altre temps.
Però m'ha agradat haver arribat a aquest punt després d'haver començat la reflexió. M'ha sigut un cap de setmana molt profitós. Llavors m'he perdut, tinc un cap a mig camí, diguem-ne, en la reflexió. Però vaja, celebro que hagi anat bé el cap de setmana.
Molt bé.
Sempre estan bé les experiències noves. La Sílvia Angulo és periodista de La Vanguardia. Sílvia, com anem? Bon dia.
Molt bon dia. Jo no he anat als toros.
Has anat als toros, no, al futbol,
mai,
al bàsquet...
Mai. Algun... Crec que no he anat mai als toros, mai, de la meva vida. No, és un espectacle. Me'n recordo el meu avi, això sí, veient quan feien a Televisió Espanyola, feien per la tarda els toros, però no he compartit mai aquesta tradició.
Bueno, mira. I el Xavi Barrena, que és periodista de la secció de política al Periòdic de Catalunya, que és el Xavi Barrena. Bon dia.
Bon dia.
Toros, futbol, bàsquet...
Toros, segur que no. Segur, però ni amb tres vides ni per molt que m'oferissin.
Copa del Rei vas veure...
Vaig veure un minut.
Un minut, sí. Exactament, del minut...
Del 0-0 a 0-1, no? I ja vaig tancar, diguéssim.
Tu eres dels que confia... Vull dir, vas a seure
no,
i... Amb...
No, ah, no, val,
no,
no, no, no, no, no, no, no.
curiositat, per saber.
És a dir, confio en demà, diguéssim.
Confies en demà?
Sí, no, no en dissabte.
Bueno, està bé. En fi, escolta'm, ara parlarem de tot el que porta aquesta campanya. Bé, avui és dilluns, és l'arrencada d'una setmana que acabarà amb la posada en marxa de la campanya electoral a casa nostra, eleccions municipals. Si un agafa el mapa global espanyol, tenim eleccions municipals, autonòmiques, una disbauxa. Ara anirem amb tot això, però sota amb el fil d'aquesta conversa que manteníem amb la doctora Casas, jo us he dit que em vaig quedar bastant sorprès quan estava mirant les dades de l'ús d'aquestes benzodiazepines amb edats a partir de 15 anys. És veritat que la mitjana d'entrada, que estem parlant això, de lorazepams i diazepams i aquest tipus de pastilles, n'hi ha de 15 per problemes d'ansietat. És veritat que de mitjana és a partir dels 30, però déu-n'hi-do la societat que tenim si a partir dels 30 comencem a anar amb tractaments amb aquest tipus de medicaments, a més a llarg termini. A més a llarg termini. Persones molt, 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 molt joves. No? Vull dir, perquè antigament encara podies dir, mira, la gent gran, no, la pastilleta per dormir, no?
Sí.
És això, estem parlant d'això, La pastilleta per dormir, però clar, ja no associat a persones de, no sé, 70 o 75 anys que no poden dormir, sinó a persones que tenen 15 o 20 anys o 25 i que per ansietat comencen a prendre nostres productes que haurien de ser, com ens deia l'autora, un producte molt concret per un moment determinat, no? Sense anar més enllà.
Oh, jo com
jo crec que... Digues. Perdó. No, jo crec que la doctora ha donat bastant bé les claus del còctel de coses que porten a que hi hagi aquest increment de l'ús de benzodiazepines. O sigui, és, d'una banda, metges que tenen consultes amb bateria, és a dir, cada 3 minuts, cada 5 minuts s'ha d'atendre un pacient i, clar, la manera fàcil d'arreglar problemes que tenen els ciutadans doncs, és receptar una pastilla i després ja ho veurem. I després també les pressions que són creixents a la societat per resoldre la qüestions del dia a dia, pagar el lloguer, tirar endavant, no faltar la feina, ser sempre diligent, estar sempre a punt, i jo crec que aquest còctel és el que va explicant d'alguna manera que hi hagi un increment de l'ús d'aquests medicaments. Ara, hi ha medicaments molt més perillosos i als Estats Units ho estem veient amb l'ús de fentanil, que és un altre medicament que no té a veure amb aquest, però que és per curar el dolor, sí. I que aquesta sí que és una addicció molt més preocupant que aquesta que de la benzodiazepina.
El problema de la benzodiazepina, per això, Roger, és... un que segurament no ho sabem, és a dir, una cosa és que hi hagi problemes d'addicció al fentanil perquè les persones en són addictes i el busquen per prendre. L'altra cosa és que tu t'estiguis prenent una pastilla a llarg termini, no? Ens deia ella, amb prescripcions de 6 anys, amb productes que els propis metges saben que màxim 2 anys hauries d'estar prenent, i una altra cosa, que segurament és el més preocupant de tot, és que acabis medicalitzant la pobresa. No sé si la pobresa o les maneres complicades de viure, però prenem 2.700 vegades més diazepams que els alemanys, 2.700 vegades més,
No, a veure, com a experiència personal, a mi em van receptar diazepam com a relaxant muscular. O sigui, d'una dolència que tenia a l'esquena...
Clar, però puntual, entenc.
Sí, sí, però clar, diazepam, quan vaig dir que m'esteu receptant, diazepam com a...
Van receptar Valium.
Diu sí, perquè un altre producte, que era molt usual entre els que teníem... Diu, és que aquest l'han prohibit perquè generava addicció. Dic, punyeta, pues, una mica malaga i malagosa, això, no? Vull dir, que a vegades també matem mosques a canonades amb els medicaments. I clar, i això és una via d'entrada o via d'accés a addiccions per gent que en principi amb la dolència que té no hauria ni de ser tan gent o una cosa així, que no sé si ho veig a pressió de les farmacèutiques, a què, però que també caldria donar-hi un cop d'ull.
Sí, és que jo crec que aquí hi ha dos problemes. Un, que s'estan... no diguem que s'estan receptant alegrament, però realment si hi ha aquest volum de prescripcions és perquè, bueno, perquè s'estan donant receptes de medicaments que potser no dic que no siguin necessaris, perquè suposo que s'ha d'analitzar cas a cas, però clar, no és normal el volum aquest de vendes i són medicaments que sense recepta mèdica no te'l venen a la farmàcia, és a dir, hi ha un metge que ha donat aquesta recepta. I per una altra banda també és la societat en la que vivim, que intentem resoldre els problemes a base de medicaments, quan a lo millor l'arrel d'aquell problema no és que et prenguis un medicament per dormir o que et prenguis un medicament per trobar-te millor o estar una mica, no sé com dir-ho, més anestesiat. És a dir, hi ha dos problemes d'arrel que són difícils de solucionar, sobretot el nivell d'estrès i ansietat en la que viu aquesta societat actual, perquè ho sabem tots. És a dir, són uns nivells d'estrès que també a vegades, moltes vegades, sotmetem amb els nostres fills. Només a l'hora d'anar a l'escola, doncs tots anem doncs, molt, molt de pressa, inclús per ells. És a dir, hem perdut les formes també de viure amb una mica més de tranquil·litat. Escolta'm, si arriba a estar no passa res, doncs, no sé, intentar aliviar d'alguna manera aquestes situacions d'estrès i d'ansietat i angoixa que massa sovint s'estan produint ja no només per la feina, sinó per qüestions també educatives. A les escoles els nens estan sotmesos també a una pressió molt més forta. Doncs tot això suposo que s'hauria d'analitzar, perquè les xifres són les que són i no podem viure d'aquesta manera.
Segurament resoldre... el problema és la falta d'alternativa a la pastilla, no?
Sí.
Però que aquesta falta d'alternativa te l'ha de donar també una mica el metge.
Sí, sí, però que no sé si la tenen. Em refereixo a això, clar, és a dir, que el problema, no?, és que no sé... Bueno, i la doctora Casas ella mateixa ho plantejava, no? A vegades et falta eina. És a dir, no és tan segurament el problema que la pastilla sigui el recurs fàcil o l'habitual, sinó que potser aquesta alternativa no hi és.
Bueno, suposo
és que
aquesta alternativa... L'alternativa, suposo, és parlar amb aquella persona, tenir temps per parlar amb aquella persona i veure quines eines pot tenir individualment per no donar-li la pastilla, sí. Però com tampoc tenen temps per dedicar-li temps al pacient, doncs...
Roger, ara sí, perdona.
Sí, la doctora, i en aquesta línia la doctora el que apuntava és que falten recursos de salut mental, perquè moltes vegades per tractar una ansietat, doncs a vegades no és tant un factor farmacològic, sinó una qüestió de salut mental, de tenir accés a un psicòleg, a buscar altres eines que existeixen, i que t'hauria de poder donar també la sanitat pública. Però com que no és així, el fàcil és receptar pastilles. I després, tal com apuntaven també els meus dos contratulis, és el metge qui recepta. I aquí jo a vegades m'he trobat en situacions d'anar a un CAP i, o anar a un hospital i veure que hi ha representants de les farmacèutiques allà que van a fer visites. I a mi sempre m'ha sobtat això, no? Veure unes persones ben vestides allà amb la corbata, esperant a ser rebuts per algun metge. I això respon doncs, a les pressions que hi ha a les farmacèutiques o de les ofertes de comercialització que fan directament sobre els facultatius. I a mi sempre això em grinyola, no? Perquè com pot ser que tinguin un accés tan fàcil les farmacèutiques a través dels seus comercials a la gent que al final acaba receptant els medicaments als pacients. Per tant, crec que caldria controlar bé aquest tipus de situacions i com a mínim que no siguin tan evidents i que no siguin tan evidents també els resultats que tenen després sobre la salut pública.
En fi, mira, la societat que tenim a vegades quan fem aquests grans debats, no?, sobre la salut mental, no?, per exemple, que és dels elements que s'ha acabat posant damunt de la taula, als quals no hi arribem, doncs mira, a partir d'estudis com aquest que vam conèixer a finals de la setmana passada, s'hi pot començar a trobar algun element més per entendre com en pot ser d'important i, sobretot, quines són les conseqüències negatives de no aplicar-s'hi, no? I una d'elles pot ser també l'accés de medicalització d'una societat en moments en què segurament no caldria. En fi, escolta'm, va, anem avançant. Més cosetes. Aquest matí a les 8 hem explicat que avui el president de la Generalitat, el Pere Aragonès, se'n va fins a Gavà. Clar, segurament hi ha una lectura fàcil que és dir que és com arrencar la campanya electoral en dilluns en lloc d'esperar-se fins divendres, entre altres coses, perquè no sé si el president Aragonès avui a l'estació de Gavà in situ li explicaran alguna cosa diferent a la que van explicar divendres, ni si canviarà gaire res perquè el president de la Generalitat es presenti a l'estació de Gavà. També és veritat que la gent que ha de fer servir l'R2 Sud avui al matí continuaven tenint un problema considerable, perquè els trens continuen passant a l'horari que volen i no coincideixen amb l'aplicació que hi ha. Els autobusos només van de 6 a 9, i encara sort que van, perquè fa una setmana tampoc no anaven. I la conclusió de tot això torna a ser, Barrena, demanar que els trens siguin traspassats. No? Que és com està l'any 2006, i demanar el traspàs de Rodalies.
Va, a veure. És que, és clar, és que aquí conflueixen moltes coses. El tema de Rodalies és una mena de bala de plata que tenia el govern guardat per treure, perquè és un tema que és tots avantatges, diguéssim, pel govern de la Generalitat i tots desavantatges pels socialistes, no? En un moment s'incrementaven les crítiques per la manca d'encert en la gestió de la sequera, amb la manca de voluntat d'acord del conveni de la B40, etcètera, 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 que tu treus el Sant Cristo gros, no? Treus l'as d'ors, que és 15 anys, fa 15 anys que estem així, 15 anys en què no s'ha fet res, 15 anys que hi ha hagut governs a Madrid dels dos principals, dels dos colors que pot haver-hi govern. Clar, i és la gran forma que té Aragonès d'atacar Salvador Illa, que és una persona que ho fonamenta tot en la seva, diguéssim, rigorositat i seriositat a l'hora de gestionar, avalat bé o malament, segons qui opini, per la seva gestió de la pandèmia, i que es queda sense resposta quan li treuen el tema de Rodalies, perquè la resposta de Salvador Illa cada cop que li treuen el tema de Rodalies és dir: senyor Aragonès, compleixi els seus compromisos, es dediquis a governar. Però no té resposta per Rodalies. A més, Rodalies és un ítem de campanya que a Esquerra li va molt bé, perquè Esquerra intenta penetrar a l'àrea metropolitana o aprofundir la seva penetració a l'àrea metropolitana, i és un ítem que, diguéssim, que comparteixen tots els ciutadans de l'àrea metropolitana, més enllà de les banderes que defensin cadascú. Per tant, tots són avantatges per l'Esquerra. I crec que seguiran apretant. Independentment d'això, el tema del traspàs en si sempre és el mateix. No és el traspàs. Són els diners que han d'acompanyar aquest traspàs. Són els 20, 25, 30 mil milions que necessita la xarxa de Rodalies pel manteniment del que hi ha i per la construcció de tota l'ampliació que precisa fer, perquè Rodalies ara té la mateixa estructura, la mateixa xarxa que fa 45 anys, quan la població a servir era la meitat.
Però aleshores quin sentit té demanar-lo el traspàs? És a dir, si tu li dius al govern espanyol: dona'm aquest traspàs perquè no em crec la inversió. L'última va ser del Pedro Sánchez, 6.000 no sé quants milions, que el vam explicar aquí. Ja no me'n vaig ni els 4.000 de la lluvia de milions anterior del Rajoy, ni els 4.000 primers que havien de venir amb el...
Que són els mateixos.
Que són els mateixos. Però és igual, però vull dir, el primer que va parlar de 4.000 milions va ser el Zapatero l'any... Ja ni me'n recordo, ja 2007, em sembla.
El dia abans que em prometés 5.000 a Madrid.
Correcte. Després el Rajoy va parlar de 4.050 aquí a Barcelona.
El dia abans que...
Els anunciés també per Madrid. Pedro Sánchez deu fer un any i mig, encara no, em va prometre 6.000. Doncs, si no et creus cap d'aquests 1.000... per què demanar un traspàs de Rodalies acompanyat de diners que no 6.000, és que n'haurien de ser...
25.000, sí, clar.
Un porró més, no?
És que durant la negociació dels pressupostos, una de les qüestions que es preveia que Esquerra podria posar sobre la taula era precisament el traspàs de Rodalies, però hi va haver gent a Esquerra que d'alguna manera va intentar fer marxa enrere en aquesta petició, tot i que la verbalitzava formalment, no era una de les qüestions crucials de la negociació de pressupostos, precisament perquè un traspàs de Rodalies a la Generalitat del 100%, és a dir, de la gestió i de la infraestructura de Rodalies a la Generalitat, suposaria que la Generalitat durant anys i panys hauria d'estar gestionant un servei que funciona molt malament, que necessita una inversió, com ara deia el Xavi, multimilionària per arreglar, i per tant els problemes canviarien de vorera i ara serien culpa de la Generalitat. I per tant, la qüestió de fons és aquesta. No hi ha, no sap fer les inversions durant molts anys, el servei és absolutament nefast en la visió pública, o sigui, els ciutadans el valoren malament, i per tant són promeses que es van acumulant i que mai no es van complir. Hi ha una qüestió clau en això també, eh? Aquí a Madrid el tren, les Rodalies funcionen perfectament. És més, les inversions ara...
Han tingut problemes ara, no?, d'arrenament a Rodalies a Madrid.
Sí, però no hi ha cap debat a Madrid sobre el funcionament de Rodalies, perquè en general funciona perfectament. I les inversions, ahir estava veient un gràfic sobre inversions, i realment més de la meitat, o gairebé la meitat de les inversions que es fan a tot l'estat en Rodalies, es fan a Madrid. I després a Catalunya, jo crec que hi ha un volum de promeses que al final només acaba suplint les mancances del mateix sistema, però no es fan les obres per adequar-ho. I també estava molt bé l'anàlisi que feia el Xavi respecte a la situació política. És un debat que afecta més al PSOE, per exemple, que al PP. El PP, sempre que ha estat al govern, ha vist el problema de Rodalies de Barcelona com un problema secundari, perquè d'alguna manera allà no hi té votants. I per tant, en unes eventuals eleccions, doncs, el fet que els ciutadans catalans estiguin mancats d'un servei òptim, doncs no els castiguen. En canvi, el PSOE, i per això Esquerra pivota sobre aquest flanc, el PSOE sí que li interessa que els ciutadans catalans a les urnes, a les pròximes generals, facin un vot pel PSC, i per tant aquí és on i normalment per això Esquerra en les èpoques en què van el PSOE apreta fort per Rodalies.
No, Rodalies és un problema històric, hi ha línies com la, per exemple, ha patat la de Gavà, però la del Maresme és una qüestió que clama al cel. És a dir, si passes per allà i veus com estan les vies al costat del mar...
Però el drama de la R2 Sud és que ha patat, en principi, la que millor estava.
Sí, sí, sí. La part que millor estava és la que finalment ha acabat patant, però l'altra banda està que un dia caurà al mar, un dia hi haurà un problema. I Esquerra aprofitarà tot això, i ho ha aprofitat, perquè estava en un moment que estava el tema de la sequera, les oposicions, i ha vist el cel obert amb una qüestió que porta anys reclamant i que el govern espanyol s'entesta en oferir un traspàs econòmic. El traspàs econòmic és una tonteria molt gran, perquè és el govern li dona els diners a la Generalitat i la Generalitat paga. És un traspàs que no comporta res. I el que vol el govern són, sobretot, els diners que li permetin fer aquestes grans inversions. Estem parlant de molts de milions, molts, perquè la xarxa està completament, no abandonada, però té una pressió molt elevada. Són línies molt llargues, és a dir, aquest és un altre problema. Les línies són tan llargues que un minut en cada estació comporta mitja hora quan arribes al final de la línia. I ara per ara, jo crec que el govern espanyol no té sobre la taula aportar tants milions, més, encara que estiguem en campanya, i això, els mítings de Pedro Sánchez siguin cada dia una pluja de milions per alguna qüestió, de dedicar-les a Rodalies. No ho faran.
És que, a més, clar, jo crec que, a part de que sigui la Generalitat la que demandi, jo trobo a faltar potser major sentir més les veus dels alcaldables, perquè el que està passant amb Rodalies, el que fa del fons és frenar el creixement de Barcelona. Creixement econòmic, creixement de molts tipus. És a dir, aquest mig milió de persones que s'han anat els últims 20 anys del municipi de Barcelona i s'han anat a viure al hinterland, diguéssim, a la regió metropolitana, les seves dificultats per accedir a la ciutat per treballar o per oci o pel que sigui, el que està produint és, a part d'una pujada també de les vivendes, perquè diguéssim que marxar 20 quilòmetres de la plaça Catalunya no et suposa el mateix que marxar 20 quilòmetres de la plaça de la Puerta del Sol, perquè suposa molt més temps, moltes més dificultats, per tant, menys atractiu, per tant, les vivendes del centre pugen de valor. Tots aquests factors secundaris que fa anys que arrosseguem, trobo que s'aborda un poc des de la perspectiva de
medi ambient, de dir que la gent ve en cotxe a Barcelona. Doncs estem sempre en el bucle aquest, doncs si ofereixes un millor servei per la gent que viu fora de Barcelona, sí, i que no hagi de trigar una hora i mitja en arribar a Barcelona, o que tu intentis agafar el tren i no sàpigues a quina hora podràs arribar, que això també és molt dur, o que intentis arribar i hagis d'agafar un autobús perquè s'ha t'espatllat el tren, cada dia passen infinitat de qüestions d'aquestes en tota la xarxa, no només de Rodalies. I només el debat es centra en el tema del vehicle privat. Ah. Sí, és veritat, però jo entenc que davant aquesta situació molta gent acabi agafant el cotxe.
I els temps fa provocar una altra cosa molt divertida, també, que és que la discriminació, per així dir-ho, de les inversions respecte a Madrid... té una pota que és tota la xarxa de tren, però té una altra pota molt important que és tota la xarxa viària. O sigui, tu mires l'entramat d'autopistes, autopistetes, autovietes que relliguen el primer, el segon cercle de Madrid, el tercer amb l'aeroport, amb no sé què, i ho compares amb la pobresa que tenim aquí a Barcelona, que va ser clar, com que ara el discurs ha canviat i ara això de les autopistes és anatema, aquí es passa desapercebut i no es diu res. Però, clar, la de milions que han invertit... Jo sempre dic el mateix, quan vaig a Madrid, veig que no els hi caben els indicatius de les autopistes, no els hi caben a la senyalètica que tenen allà. No els hi caben. I aquí amb una P7, AP2, va que xutem.
digues, Roger.
No, que hi ha dues qüestions aquí importants. La primera és que Madrid ho té més fàcil per crear infraestructura, perquè, diguem, a Barcelona està posada en un enclavament, en què té dues sortides pel nord i pel sud, és més difícil fer infraestructures, però el que és principal, jo crec, en tota aquesta qüestió, és que el poder no està a Barcelona, sinó que està a Madrid. Mm. I amb el poder és el que fa que les carreteres es construeixin efectivament i no només es pressupostin a Madrid, que les vies i les inversions en infraestructures i en ferrocarril es duguin a terme de veritat, i això és el que explica una mica la clau del que ha passat. Perquè hi ha un abandonament de 50 anys de la infraestructura ferroviària, doncs perquè o les formacions que han condicionat els governs no han tingut prou influència o prou capacitat, o després hi ha hagut una cosa que Pujol deia al seu dia, que quan truques a Madrid, des del recepcionista, la telefonista que t'agafa el telèfon, fins a la persona que has de parlar, tots intenten que allò que tu vols no es dugui a terme. Doncs una mica això, no? Es mira molt bé perquè funcioni Madrid, però després hi ha alguna mena de desídia. Jo considero que és una mena de desídia. No és ni tan sols mala fe, sinó que és una qüestió de... Al final, doncs, que hi ha coses urgents i hi ha coses menys urgents. Doncs, segurament Rodalies ha estat històricament una cosa menys urgent.
Hi ha un exemple palmari, que és una setmana abans de les eleccions catalanes de no sé quines eren, les del 2003, Felip Puig, que era el conseller de Territori, va presentar una línia de metro que anava des de Gavà fins a Sarrià. Uh-huh. Oh, sí. Això va acabar convertint-se en un projecte que oferia Renfe, o serien Rodalies. Tots els municipis que pels que transcorre aquesta línia, que mai feta, estan en mans del PSC. Uh-huh. Sempre han estat en mans del PSC i estan en mans del PSC. El PSC o els governs socialistes mai no han fet cap pas decidit a fer aquesta línia...
És a dir, però el seu govern va assumir-la, eh? El 2006 el tripartit la va assumir, el senyor Manel Nadal com a secretari de Mobilitat la va explicar en una roda de premsa estupenda. Correcte. El 2005 o 2006 era, eh?
Però la construcció la va assumir?
No.
No, clar, la construcció...
Depèn... Hem vist molts projectes, línies de metro, hem vist moltes dibuixades.
El que vull dir és que li ajuda els companys de partit, sí. Que el sentit d'estat prima que per damunt del sentit de partit, per dir-ho així.
No, és línies de metro, hem vist dibuixades per tot arreu. Jo sóc d'Esplugues.
Quan
la L3. Quan jo estava a l'escola, em deien, no, quan em vagis a la universitat podràs agafar el metro Esplugues, perquè la línia 3 s'ampliarà. Ho hem vist?
Et van fer un tramvia.
No. Sí, em van fer un tramvia que va molt ràpid.
Pots tornar a la universitat encara, eh?
Sí, a la universitat.
També us diré que quan tu mires l'històric, jo crec que no hi ha gent més abnegada que l'usuari de Rodalies. Tinc una mica la percepció que els qui no fan servir les Rodalies habitualment es posen les mans al cap del drama que implica vist Rodalies des de fora, però que, en canvi, els qui hi són... ja ho donen per descomptat, i hi haurà un dia que l'R2 Sud tornarà a funcionar i ja està, i la tornaran a... No perquè siguin negats, segurament perquè no tenen altra alternativa que tornar-hi amb les condicions que hi toqui. Ho dic perquè no tinc gaire clar. És a dir, jo veig clarament que els partits polítics el serveix pel punt públic, però no tinc gaire clar que li doni vots a Esquerra reclamar el traspàs de Rodalies, ni que ni prengui el PSC de, de fer o desfer. És un debat, diguem-ne, que està allà i ja està, l'anem repetint i electoralment no sé si té gaire transcendència.
Sí, jo crec que el traspàs de Rodalies, la gent entén què significa el traspàs. L'únic que vol és que funcioni bé. I dona igual qui porti la gestió. El que vol és pujar-se al tren i arribar a on ha d'arribar a l'hora que ha d'arribar. Llavors, sap que ho gestiona l'Estat, sap que ho gestiona la Generalitat? Jo crec que la gent li dona igual. Això sí que és veritat.
No? Vull dir que al final... però vaja, jo crec que en parlarem bastant. Vull dir que avui, evidentment, el president de la Generalitat va cap allà i Esquerra... De fet, ja va ser el Rufián, que fa 3 setmanes, quan encara no havia sortit res de Rodalies, que de cop i volta es va despenjar amb una pregunta sobre Rodalies a la sessió de control al Pedro Sánchez. I és a partir d'allà, no?, que s'ha acabat de posar tota la maquinària en marxa.
En alguns actes, no de Pere Aragonès, però sí d'Oriol Junqueras, hi ha la frase, l'única cosa que gestionen els socialistes a Catalunya és Rodalies, i fixeu-vos el que fan... Vull dir que és una
cosa... Tot ha començat, per això et dic, que s'ha escalfat...
És una cosa que ha tingut el seu punt
de cocció i de cuina. És veritat, sí, vull dir que han tingut... Si ho vols així, des d'un punt de vista purament de la tàctica electoral, han tingut la sort que dilluns va patar el que va patar amb aquesta avaria. Sí. Era una qüestió de temps, segurament, sí. Perquè amb l'estadística que s'ha...
Si no era dimarts, hauria sigut dimecres o dijous.
Sí, passa que és veritat que d'aquest calibre, no? Vull dir que una cosa és que cada dia tinguis petits problemes i una altra cosa és que de cop i volta et peti aquesta línia tal i com ha patat, però vaja. En fi, suposo que cadascú haurà de... Bueno, suposo no, vull dir, és evident que cadascú s'acabarà buscant les seves armes electorals com entengui que ho ha de fer, perquè la matinada de dijous a divendres arrencarà aquesta campanya electoral aquí a casa nostra municipal per als 900 i escaig ajuntaments catalans. Evidentment, a nivell espanyol, doncs no només per això, sinó perquè també hi ha eleccions autonòmiques a moltes comunitats, algunes tan importants com a Madrid, on hi ha en Roger, o València, o... No? I que, per tant, el mapa electoral espanyol està en joc. I ho dic perquè aquí el que s'ha remengat també clarament en això és Pedro Sánchez, que cada vegada que es munta un acte o troba un micròfon, fa un anunci.
Sí.
I si és cap de setmana, sí. Més, Roger? Sí. Ara l'últim és aquest, que pagarà el 20%, no pagarà, finançarà amb un crèdit l'entrada per la compra de vivenda als joves.
Sí, a veure, ell ha estat intel·ligent en detectar...
Bueno, i l'Interrail, principals... també, perquè va coincidir tot, sí, perquè també subvencionarà una part de les vacances als joves, que si voleu, ara hi anem també, que és la segona part de l'anunci del Camp d'Orri, i Xavier Barrena va anunciar que pagava l'Interrail i el 90% dels trens espanyols i autobusos, que deu haver-hi una de companyies d'autobusos que deuen estar d'un content ara mateix amb el govern espanyol, que no hi deuen caure en la satisfacció que tenen. Però vaja, que els finançarà el 90% del preu dels trens d'alta velocitat i de llarga distància a Espanya i el 50% de l'Interrail als joves. A veure, va, Roger.
A veure, jo prefereixo que la campanya vagi d'això que no d'altres vegades que hem vist que s'hi van dels Bildu de Tarres, que s'hi pacta amb l'independentisme. O sigui, prefereixo que la campanya electoral...
Bueno, anirà d'això, si aconsegueix dominar, sí, però... el discurs amb això, eh? Si no, és probable moment, que vagi tot l'altre, eh?
Sí, però de moment ja ha forçat a Feijóo a fer una proposta alternativa en matèria d'habitatge. Sí, aquesta passada setmana sí que va aconseguir centrar el debat en una qüestió que, a més, és important per ciutadans, que és l'accés a l'habitatge i que és una de les principals preocupacions. Per tant, a mi em va agradar quan es va plantejar el discurs polític sobre aquests termes i no sobre altres qüestions que portem anys aquí a Madrid debatent sobre unes coses al Congrés que al final dius, bueno... potser que anem a coses més òptimes pels ciutadans, no? Mm. I després, ell ha estat intel·ligent en aquest sentit, i després les seves promeses són una mica ambivalents, eh? És a dir, aquesta última promesa de finançar el 20% a través de crèdits de l'ICO o avalant amb l'ICO la compra d'habitatge, d'alguna manera que, clar, si realment això es desplega amb un nivell important, el que fa és que hi hagi més compres i, per tant, que pugin més els preus. Sí, aquí l'interessant, i a mi em va semblar molt més interessant, per exemple, que prometi milers d'habitatges de lloguer social o milers d'habitatges de venda, però habitatges protegits. Per què? Perquè d'aquesta manera crea més parc i el crear més parc doncs, realment abaixa els preus. Clar, el fet de finançar les compres, si no hi ha una construcció a nivell general de tot l'estat d'habitatge públic, doncs ja és... doncs ja és una altra cosa. Això encariria els preus. És veritat que facilitarà i molt els joves que puguin accedir a l'habitatge, però alhora doncs, també hi haurà més pressió sobre les, els preus a totes les franges.
Hmm. Què, Xavi?
No, jo crec que Pedro Sánchez està arriscant-se a caure allà en la caricatura. Vull dir, això de que si avui és diumenge avui toca un espectacular... home, per unes eleccions municipals autonòmiques, per molt que d'aquí 6 mesos n'hi hagi una de generals, sobretot amb mesures que des dels sectors que s'ocupen, sectors de l'esquerra que s'ocupen de la vivenda, són tan criticades com aquesta del 20%, que no en tinc ni idea, no conec com va tot això, però intuïtivament, si saps que del preu que tu poses a la venda un pis, el govern et finançarà un 20%, la temptació és pujar el preu. Però és que és claríssim. Clar, vull dir, vostè ja compta amb un 20% que li finançarà l'Estat, doncs, per tant, escolti, aquest 20%, mire, 10 per vostè, 10 per mi.
Però són avals, eh? Són avals.
Són avals, però és facilitat. És a dir, sí. No és, evidentment no són els diners, i clar, si tu no els tens no els pagaràs, però vull dir, a l'hora de comprometre's a algú a l'aval és importantíssim perquè et donin...
És a dir, perquè, tot.
Per poder si no, no pots, pis,
si no, no, clar, és tenir-lo si no, no, o no, és que és, val més que diners fins i tot, perquè és tenir-lo o no. Lo d'Interrail... són coses que les mesures en si no soc capaç de dir si són bones o dolentes, però en el context en el que es fan em sembla caure una mica en la caricatura, la veritat.
No sé quina efectivitat poden tenir aquestes mesures en traducció de vots. El que sí que em costa entendre és aquesta última mesura sobre l'habitatge i sobre el 20% del primer habitatge per joves menors de 35, no? Uh-huh. Perquè entra molt...
de fins a 35 sí, sí. anys i que tinguin ingressos anuals que estiguin 37. Per sota dels 37.500 sí. euros anuals.
Perquè entra en contradicció amb les polítiques d'habitatge que ha posat en marxa ell a través de la llei de la vivenda i a través també de la construcció de pisos socials. Sí que és veritat que per comprar un pis necessites tenir estalviat un 20% del total d'aquest pis. I aquesta és la principal dificultat que tenen molts joves i no tan joves, per adquirir un habitatge. Però aquests ajuts universals, perquè aquest, més o menys, encara que siguin menors de 35.000 euros, 37.000 euros, la majoria dels joves...
Estadísticament, la majoria dels joves estan per sota dels 37.000 euros. Per tant, pràcticament, amb que tinguis menys de 35 anys, hi optes.
Doncs jo no crec que aquest tipus de mesura... I no només això, que després aquest tipus de mesura és molt difícil posar-les a la pràctica, és molt difícil accedir a aquest tipus d'ajuts. Per què? Perquè la burocràcia és infernal, perquè sabem que cada vegada que donen alguna qüestió de subvencions, de renta universal, al final no arriba per tothom. Els ajuts al lloguer a vegades és un escàndol, perquè s'ofereixen X milions i aleshores, o al mateix dia, aquests X milions s'han acabat i no hi ha per una llista d'espera brutal que hi ha de gent que demana ajuts pel lloguer. Llavors, no sé en què es tradueixen. Tampoc sé molt bé, és el que he dit al començament, si hi ha un... si la gent està per aquestes coses. És a dir, els joves saben que Pedro Sánchez els oferirà viatjar gratis, perquè quasi és viatjar gratis, el 90% sí. és viatjar gratis. No crec que tot això es tradueixi al final en vots. I dona la sensació una mica de debilitat del propi PSOE, no? Que està tirando los restos, no? A veure que per intentar evitar que el Feijóo o la dreta, la unió de la dreta i l'ultradreta, li acabi fent el sorpasso en aquestes eleccions i tingui més fàcil arribar a la Moncloa. Llavors, aquest tipus d'anunci cada dia, en el míting de les 7 de la tarda, doncs arriba un moment...
El que queda bastant clar, veient el que ha anat fent Pedro Sánchez al llarg d'aquestes darreres setmanes i els resultats de les eleccions autonòmiques i algunes municipals, com és el cas de Barcelona, Madrid, etc., amb les enquestes que estan sortint, avui en crec que és El País que en publica, l'ABC també en portava algunes, el que es llegeix fàcilment és que Pedro Sánchez té molt clar que la meitat de la seva renovació com a president del govern espanyol es vota el 28 de maig.
Sí.
No? Bueno, hi ha una qüestió, tu veus l'actitud, els anuncis, el que està fent Pedro Sánchez, i un acaba tenint la percepció que Sánchez si, o és conscient o ell percep que una part molt important del seu mandat es vota el 28 de maig.
Sí. Bueno, el mateix PP ho ha plantejat com unes primàries. Després Feijó va haver de fer marxa enrere perquè deia que els resultats no, potser no l'acompanyaven tant com es pensava, però en el moment en què ho planteja com un plebiscit sobre el sanchisme, no? aquest terme que utilitza la dreta, doncs aquí és veritat, és una primera volta, i per tant, avui crec que era La Vanguardia que apuntava el fantasma de les eleccions del 90... no me'n recordo si el 95, en què el PP va aconseguir guanyar les autonòmiques i municipals i després això el va ajudar a saltar a Moncloa. Doncs és això el que vol evitar el PSOE. I en tots aquests anuncis de Pedro Sánchez, que jo crec que hi ha un grau important de populisme, perquè prometre la construcció de milers d'habitatges sense tan sols tenir-ho pressupostat, doncs hi ha un element important de populisme i d'electoralisme. Però amb aquests anuncis jo crec que ja està disputant el vot jove. Hi ha enquestes recents que diuen que hi ha una bona part del vot jove que està marxant del PSOE cap al PP, i aquesta segurament és un camp de batalla important pels socialistes, intentar retenir aquest vot. No crec que amb el tema de l'Interrail ho aconsegueixin, però sí que és veritat que les qüestions de l'habitatge són molt sensibles, i són molt sensibles, a més, en zones molt denses com Madrid, com Barcelona, com València, zones on els joves tenen molts problemes d'accés a l'habitatge, i aquí és on es disputarà segurament una bona part d'aquest vot jove.
Passa que no deixa de ser sorprenent, Roger? És a dir, tu, demoscòpicament, si tu agafes el mapa dels votants espanyols, Espanya és un país, malauradament per moltes coses per Espanya, de gent gran. I el gran gruix de bossa de votants està més en la gent més gran que no pas en els més joves. Vull dir que no deixa de sorprendre que sí, Pedro Sánchez estigui focalitzant tan clarament, començant amb el bo cultural, l'anunci de la vivenda social, ara l'anunci de les ajudes a la compra de vivenda, l'Interrail i els trens, els trens de Rodalies quan va haver-hi tota la situació derivada de la inflació, que no, i posava molt d'èmfasi en la gent, els estudiants que el fan servir. És a dir, està focalitzant clarament una bossa molt, 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 molt concreta,
Sí, però ara, puntualment, perquè prèviament ha fet l'acord de les pensions, ha actualitzat les pensions d'acord a l'IPC, i per tant, jo el que interpreto és que d'alguna manera ha volgut fixar els seus votants més grans, que també són els votants que els costa més canviar el sentit del vot, Sí, és veritat que el vot jove és més volàtil i, per tant, en ser més volàtil també és més fàcil de perdre i de guanyar. I crec que per això estem aquí, en aquestes latituds actualment, ja quan falta molt poc perquè comenci la campanya.
Jo crec que serà interessant de veure també els moviments que hi pugui haver-hi per part del Partit Popular al llarg d'aquesta propera setmana. Clar, i és veritat que Madrid menja part, no? Primer perquè hi ha l'Ayuso i després perquè el resultat que li dona a Madrid és tan aclaparador al Partit Popular que estem en un moment en què serà més una qüestió de veure quin paper hi acaba fent la candidata socialista, no? Que no pas la victòria de... Per què rius?
No, t'escoltava atentament.
No? Jo crec que al final té més morbo veure...
Fins on cal, no?
Fins on cau, exacte.
Fins a on arriba la Reyes Maroto, no? Que no pas fins a on aconsegueix extendre la seva victòria la dia d'Ayuso. Bàsicament perquè crec que la victòria ha pujat en popularitat la Reyes Maroto, no, aquí a Madrid.
No,
o pot continuar anant amb Rodalies, encara?
No, crec. Jo crec que la Reyes Maroto la deixes a la Porta del Sol i no la para gaire gent. En canvi, Ayuso aixeca passions.
Això és evident. Però vaja, sí que és bé, escolta, el cap de setmana, per això, jo us he de dir que a mi hi ha hagut una cosa, per exemple, que m'ha sorprès molt d'aquest cap de setmana, que és que hagi passat sense pena ni glòria un pacte de rendes que feia 2 anys i mig que no hi havia manera que s'assolís, que s'hi hagi arribat dissabte pràcticament de casualitat, que haguem passat de les soflames dels sindicats el dia 1, que si no hi havia un acord el país s'incendiava, a que s'hagi arribat a un acord d'un 4% per aquest any, un 3% per l'any vinent i un 3% per l'altre, és a dir, un 10% en 3 anys, quan en fa 7 que no s'actualitza cap salari, i que això hagi passat sense pena ni glòria, sense que ningú hagi sortit a treure la bandera, no sé, de la COE, de al final hem arribat a un acord tant que ens retreien, doncs ara ja no podran dir que estem aquí per frenar res, o els sindicats, a treure pit, i sí, aquí pau i després glòria, eh? Però i a mi em sembla bastant important, eh?
El és una bona plantofada per Feijó, eh?
Sí, no, no, per tot, perquè, per tot. Vull dir, bueno...
Perquè Feijó havia construït un... Bueno, intentava desplegar el discurs de l'apocalipsi, i l'apocalipsi no tan sols no arriba, sinó que cada vegada s'allunya més, més amb dades d'ocupació que estem tenint, i aquest acord entre la patronal i els sindicats, en un moment en què el PP està dient que això, que el país se'n va... que cau a trossos i que no genera economia, doncs és important. Ara, també és evident, aquest acord... d'alguna manera els treballadors ja han perdut molt poder adquisitiu i no vol dir que no el recuperaran. Jo crec que la COE ha sigut intel·ligent, ha vist que anava a un escenari de conflicte real, no pels sindicats, sinó perquè les empreses, doncs, els treballadors cada vegada amb menys poder adquisitiu, doncs, haguessin acabat plantejant conflictes empresa a empresa, i ha preferit tenir un escenari d'estabilitat. Clar, estabilitat és el producte que vol vendre Sánchez. Per això al govern li va molt bé aquest acord.
A mi em va sorprendre que Europa valés la reforma de les pensions proposada pels socialistes en un període tan clarament preelectoral, no? I em sorprèn que la COE, una setmana de començar aquesta campanya, també avali o... No? Sí que és veritat que, clar, la pèrdua del poder adquisitiu s'ha produït a Espanya amb dos, si fos ciclisme, diríem, amb dos demarratges, no? El primer va ser el 2008, que va ser que hi ha devaluació interna del 15-20% que tots vam patir i que mai hem recuperat, ni recuperarem, ni somiarem a recuperar mai.
Aquests famosos 5%, eh?
Correcte. Caient, sí, eh? I aquesta última que deriva de la hiperinflació del conflicte d'Ucraïna. I aquí és on, un cop han consolidat el primer, que és, no, que és el que realment importava a la patronal, diguéssim, en el segon, bueno, han arribat a un pacte perquè el 4%, diguéssim, la inflació l'últim any, quan està?
La genèrica està al 7 i la de la cistella de la compra al 16.
Bueno, pues ja està.
Els hi podia haver sortit més car.
Evident.
Bastant més car.
La banca sempre guanya.
Bastant més car amb un escenari de confrontació social que tampoc els interessa a les empreses.
Sí, però fixa't una cosa. És a dir, fins i tot aquest acord, al qual la CEO ha dit que sí, que és del 4%, és més que el 3,5% que Pedro Sánchez va acordar pels funcionaris.
Sí, és més.
Vull dir que no han sortit... Però és a dir, és un acord que ningú ha sortit a treure l'IPIT... Jo encara no ho he entès.
No, a més, es va començar a filtrar el divendres a la tarda.
Per això et dic, no ho sé. Sí, és a dir, és un acord que s'ha acabat fent que tothom, és a dir, sense ser un gran acord, tothom podria intentar treure pit d'alguna manera i capitalitzar-lo en algun sentit, i la gent l'ha deixat orfa.
Bueno, perquè s'ha anunciat per fascicles. Es va filtrar, com deia el Xavi, el divendres a la tarda, per part dels sindicats, que jo crec que estaven encara asseguts a la taula i van començar a esbombar. Primer, crec que va ser la SER la primera que ho va treure.
Sí.
I després, d'aquesta manera, jo crec que fixaven ja el resultat obtingut i impedien que això s'allargués massa més, i avui ho han de ratificar els sindicats i la patronal. Però és un... Jo crec que la patronal, a part del tema de la conflictivitat que vol evitar pels pròxims anys i que es podria trobar... Bueno, recordem que això és orientatiu, o sigui, després cada empresa pot pujar el sou segons acordi, però aquest és el marc general. Després també hi ha una altra qüestió. Si tu, els teus ciutadans, van perdent poder adquisitiu de forma reiterada durant molts anys, al final no tens consum intern. No? Potser tens una productivitat molt barata, però no tens capacitat de generar consum intern. I, per tant, a la patronal li interessa que hi hagi sous baixos, sí, però fins a un cert punt, perquè s'ha de mantenir la capacitat de consum dels ciutadans, si no, doncs l'invent se'n va a Norris.
Què deia,
Sílvia? No, el que és el que ha dit abans el Xavi, no? Que, no, ho ha dit el Roger, de com s'està quedant sense arguments el Feijó, no? Que intenta portar... ell intentava portar endavant un discurs econòmic, un discurs de confrontació, un discurs de desesperació dels espanyols perquè estaven molt malament, ho hem parlat moltes vegades aquí, i tot això se li està desmuntant, i el problema és que té és que amb els discursos i amb els anuncis populistes que li està fent Pedro Sánchez cada dia va una mica rebufo del que es va anunciant, perquè li ha passat amb el tema de l'habitatge, li ha passat amb el tema econòmic, li ha passat amb el tema mediambiental amb Doñana, i sembla que s'estigui quedant sense arguments. Per això no entenc que no hagin tret pit de tot el tema de la qüestió econòmica, perquè sí que l'altre dia aquí a Barcelona el Pedro Sánchez sí que va treure pit en el seu discurs i va esgrimir com un gran benefici per a la societat les dades de l'atur, i utilitza cada dada que hi ha que és positiva econòmicament per a Espanya, la utilitza en els seus discursos. Llavors, això sí que és veritat que no té gaire sentit que passés una mica sense pena ni glòria i no hagin fet encara un gran discurs sobre això. Esperem avui, sí,
que diu. Jo discrepo, perquè crec que ells ho intenten fer, el que passa que no tenen mitjans que els hi facin eco, sobretot les privades. O sigui, el govern espanyol té un problema real, que no té mitjans que l'acompanyin. Tots els mitjans de les cadenes privades, tots els matinals, li van en contra, tret el de la Televisió Espanyola, que és bastant neutral, tots li van en contra. Si fixeu en les editorials que fa Ana Rosa cada matí, són brutals, no? En qualsevol mesura, encara que sigui positiva, són capaços de donar-li la volta i presentar-lo als ciutadans com si fos una gran desgràcia i no pas enrere per la societat. I, per tant, amb això ha de lluitar, però això ja ho sabíem des de sempre, eh? O sigui, cada vegada que parlem amb gent responsables del PSOE, ens diuen que un dels problemes que tenen és aquest. No hi ha mitjans que acompanyin els seus discursos.
Tenen la percepció que li fan el buit, en aquest sentit.
Feijóo tampoc té, aquests
mitjans.
Sí, anava
a dir, exacte. Clar, que llavors
el mateix problema.
Qui els té, no?, al final?
Els té Ayuso.
Ja, ja, clar, però...
De tota manera, tornant a les superpropostes de diumenge del Pedro Sánchez, clar, quan tu sents i mires les dades econòmiques, veus la inconsistència del discurs de Feijóo, et porta a pensar que la situació per Sánchez pinta molt bé.
Sí, però després les enquestes no ho diuen. Però...
Les enquestes, el veus amb ell fent aquestes propostes, clar. És, home, gairebé no ha de tenir si ha d'estar prometent tren a Amsterdam gratis als nanos de 18 anys. Caricaturitzant.
Bueno, és que jo crec que un dels grans paradigmes del que està passant amb les enquestes electorals és que tu mires a Sánchez, el tipus de promeses que està fent, i al Feijóo, que malda per anar traient el cap, però després d'un canvi mires les enquestes i estan allà. Vull dir, no, és com si no hi tinguessin gaire incidència ni l'un ni l'altre en el vot base del seu partit, que és el que continua apareixent una vegada i una altra, no? Pràcticament inamovible a les enquestes.
És que Sánchez té l'element a favor i l'element en contra en la seva mateixa persona. O sigui, Sánchez és un personatge, un supervivent nat, que és capaç de generar, doncs, arribar al poder, aconseguir així una majoria, realment aferrar-se al poder i navegar durant anys amb una crisi galopant, intentar sortir i, a més, aconseguir colar les seves propostes a Europa. O sigui, tenim d'una banda aquest personatge i de l'altra un personatge que molta bona part de la ciutadania, inclús gent que havia votat històricament el PSOE, no pot veure. O sigui, una qüestió gairebé d'animadversió personal a la seva figura. I més, jo ho veig molt als entorns de Madrid, eh? On s'entén molt bé un socialisme soft, diguem, doncs de Robles, no?, de la ministra Robles, aquest socialista gairebé de dretes, però la figura de Sánchez genera anticossos a nivell molt important i, per tant, diguem, Sánchez té en la seva pròpia figura, doncs, la solució i també la condemna. I això és el que hem d'intentar trencar en aquestes eleccions.
Va, que avui estem fent tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb el Roger Pidacabanyes, amb la Sílvia Angulo i amb el Xavi Barrena. Farem una pausa per la publicitat, un minutet, i de seguida tornarem. Avui llegia a La Vanguardia aquest matí que Barcelona vol treure els patinets i les bicicletes de les voreres.
Ja era hora.
Bueno, ara parlarem, perquè la pregunta és si on els posem. Bueno, no m'ho diguis ara, m'ho dius després de la publicitat, que parlarem d'això. Parlarem del Carles III, que ara ja és rei, com si fins ara no ho fos, des d'aquest cap de setmana ha estat ja coronat. Bueno, i la Camila, que també és reina, que no sé si és més notícia, si una cosa o l'altra. Ara parlem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.